Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Un edifici de 5 plantes s'ha esfondrat des del forjat fins als baixos a Badalona en un edifici situat al número 9 del carrer del Canigó. Connectem ara amb la nostra companya de Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez. Quina és la darrera informació que tenim? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs els bombers han rebut l'avís quan passaven 5 minuts de 11:45, 13 dotacions de bombers, 6 equips del SEM i un grup de psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques són aquí per atendre possibles ferits i familiars de les víctimes. De moment, però, bombers no hauria trobat víctimes mortals ni ferits en aquest número 9 del carrer del Canigó. Entre les dotacions de bombers hi ha d'especialitzades, com el grup d'estructures col·lapsades i el grup caní de recerca. Els edificis a banda i banda del sinistrat, el 7 i l'11, han estat evacuats. I de moment és tot el que us podem dir d'aquest esfondrament que s'ha produït avui al carrer del Canigó. Un esfondrament que s'ha produït per la part interior de l'edifici que ha resultat del col·lapse de tot el forjat de l'immoble. Bon dia.
Gràcies, Mar. Estarem pendents. Bon dia. I milers de pagesos protesten avui amb talls en carreteres arreu del país i marxes lentes que provoquen importants problemes de mobilitat. Les mobilitzacions contra la burocràcia, els elevats costos i també la competència deslleial tallen per ara la circulació a l'A2 a Fondarella, l'AP2 i la Nacional 240 a Montblanc, impossibilitant també per tant la connexió per carretera d'alta capacitat entre Barcelona i Lleida i entre Lleida i Tarragona. Els pagesos també han tallat la C16 en ambdós sentits a Sallent. També estan tallades la C14 al Cove i la C15 a Vilafranca del Penedès. Entre altres qüestions, com dèiem, denuncien els estralls de la sequera, la crisi de preus, la falta de relleu generacional i també l'alt volum de burocràcia. I també mobilitat, les 5 línies de Rodalies afectades aquest matí per una incidència al tram entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf han començat a recuperar la freqüència de pas, un cop resolta l'averia per part d'Adif. Les línies afectades eren l'R1, l'R3, l'R4, l'R12 i també l'RGU de Rodalies i el retard superaven fins i tot la mitja hora. Per tal de minimitzar la incidència, Rodalies havia reprogramat el servei de l'R1 de manera que circulaven, volíem dir, 2 trens per hora i sentit. Ara, i de forma progressiva, s'aniran recuperant els horaris de cada línia. I en esports, Barça i Noia coneixeran avui els seus rivals en els quarts de final de la Copa del Rei. Avui se celebra el sorteig a partir de 4:45 de la tarda a l'ermita de Sant Miquel de Segur de Calafell. A banda dels barcelonins i els de Sant Sadurní, també hi seran com a caps de sèrie el Sant Just i Voltregà.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 6 de febrer 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 6 de febrer, el Barça coneixerà en una estona el seu camí cap a Bilbao, cap a Sant Mamés, on es disputa aquest any el 25 de maig la final de la Champions femenina. A aquesta hora començarà el sorteig a quarts de final, amb tres possibles rivals per a les blaugranes, el Brann noruec, el Haken suec i l'Ajax neerlandès, en un sorteig que també determinarà els enfrontaments de semifinals. N'estarem pendents i a més parlarem d'hoquei patins, amb el partit de ahir entre el Barça i el Noia, amb victòria blaugrana 4-2, novetats amb les copes del rei i de la reina d'hoquei patins, el mundial de natació, ciclisme i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, pendents aquesta hora del sorteig de la Champions femenina, ni on a Suïssa no el Barça espera rival.
Doncs així és, perquè les blaugranes que defensen títol els pot tocar l'eliminatori de quarts de final o el Brann noruec o el Haken suec o l'Ajax neerlandès. Aquests quarts de final es disputaran format de doble partit amb la tornada a casa per al Barça. L'anada serà el 19 i 20 de març, la tornada la setmana següent entre els dies 27 i 28 de març.
De fet, avui es decideix tot el camí cap a la final del Bilbao, a Sant Mamés, el proper 25 de maig. En categoria masculina, Girona i Barça, ho dèiem ahir, presentaran al·legacions a les targetes de Blin i Mitchell d'una banda i a Vitor Roque de l'altra, amb l'objectiu de que s'estalviïn la sanció.
Per part blanc i vermella, tant l'entrenador Mitchell amb vermella directa com el central Daily Blin amb targeta groga van ser amonestats per protestar i es perdrien si el recurs no tira endavant el duel de dissabte al Bernabéu contra el Real Madrid entre el primer i el segon classificat. El Barça també vol comptar amb el davanter brasiler Vitor Roque, expulsat dissabte passat a Vitoria amb una segona groga més que dubtosa i que tampoc no podrà jugar contra, o no podria jugar millor condicional davant del Granada.
Ni Barça ni Girona tenen partit entre setmana perquè tots es van caure, recordem, els quarts de final de la Copa del Rei.
Aquesta nit a les 9 es disputa Son Moix l'anada de la primera semifinal entre el Mallorca i la Reial Societat. Demà arrencarà el Metropolitano la segona semifinal que enfronta l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao.
En bàsquet, el Barça podria fer oficial en les properes hores el fitxatge a tots els efectes de Ricky Rubio.
El base del Masnou ja fa una setmana que s'entrena amb l'equip a les ordres de Roger Grimau després de fer una aturada a la seva carrera a l'estiu per problemes de salut mental. Tot i que no es marquen terminis pel retorn de Rubio a la competició, el club blaugrana té fins demà a la tarda per inscriure'l a l'Eurolliga. Seria el retorn a Europa, al Barça i a l'ACB de Ricky Rubio després de 12 anys a la NBA.
En hoquei patins, cop de puny sobre la taula del Barça a l'hoquei lliga masculina.
Els blaugranes van guanyar ahir al Palau al Noia per 4-2 en un partit molt igualat entre primer i segon classificat. Els locals es van avançar amb un doblet de Joao Rodríguez. Els de Sant Sadurní van retallar distàncies amb un gol d'Ivan Morales. Ignacio Alavar va tornar a posar terra de per mig i Morales va tornar a apropar el seu equip al marcador amb el seu particular doblet. Finalment, Pau Bargalló va sentenciar transformant una falta directa i situant el Barça més líder que mai. Ara 16 punts sobre el Noia, que és segon.
El Barça i el Noia que coneixeran aquesta tarda els seus rivals als quarts de final i del camí per aconseguir un nou títol, la Copa del Rei de Calafell.
La localitat penedesenca acull aquesta tarda a 4:45 el sorteig d'aquesta Copa del Rei que es disputarà entre el 8 i el 10 de març al pavelló Joan Urtoll. A més del Barça i el Noia, també són caps de sèrie el Sant Just i el Voltregà, mentre que a l'altre bombo hi haurà Igualada, el Coi, Reus i l'anfitrió, el Calafell.
I ahir vam saber oficialment que Vilafranca del Penedès, una altra localitat penedesenca, acollirà la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Una competició que es disputarà el 18 al 21 d'abril. En aquelles mateixes dates també es jugarà la minicopa en categoria infantil i una setmana abans es salvarà la Copa de la Princesa Masculina. Recordem que els equips que jugaran la Copa de la Reina són Palau, Vilassana, Telecable i Fraga com a caps de sèrie, a més de Manlleu, Corunya, Voltregà i Mataró.
Al Mundial de Doha, al Qatar, ja tenim la primera medalla catalana.
La va aconseguir la barcelonina Iris Tió, quedant tercera en el duet tècnic de natació artística fent tàndem amb Elisa Ozogina. D'altra banda, aquesta tarda tindrà lloc la preliminar de l'equip femení espanyol de natació artística amb tres catalanes, Txell Mas, Paula Ramírez i la mateixa Iris Tió. D'altra banda, el català Denis González, que defensa títol aconseguit l'any passat a Fukuoka, ha fet aquest matí la segona millor puntuació en el preliminar de solo lliure per darrere el xinès Xuncheng Yang.
De fet, ara mateix està competint l'equip femení espanyol en natació artística, en la final, i pot aconseguir, de fet ja ha aconseguit medalla, en principi, té la millor puntuació, l'equip espanyol, com dèiem, amb aquestes tres catalans, farà plata o or a l'equip tècnic, queda la Xina per competir, que està actuant ara mateix. I encara a Doha, en la competició de waterpolo, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes també, juga aquesta tarda el seu segon partit del Mundial.
El combinat estatal s'enfronta a Grècia a partir de les 5 de la tarda, després de guanyar clarament el partit inaugural contra la Xina. També va guanyar en el seu debut la selecció masculina amb el català David Martín al capdavant, que demà es veurà les cares amb una altra de les grans favorites, Croàcia, i aquí precisament va guanyar la final de l'Europeu, Martí.
Exacte, fa un parell de setmanes. I un últim apunt, amb una notícia trista, la mort del jove atleta català David Pérez.
Doncs sí, perquè l'atleta internacional del Club Atlètic Manresa ha mort amb només 18 anys per una leucèmia. David Pérez Burque va competir a l'Europeu Juvenil del 2022, destacant especialment en la prova dels 400 metres tanques.
Dimarts 6 de febrer, 10 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol i del sorteig dels quarts de final de la Champions femenina, que han començat fa una estona, a la una. El Barça, que defensa títol, té tres possibles rivals, el Brann noruec, el Haken suec i l'Ajax neerlandès, els segons classificats dels grups, sense comptar el del seu propi grup, el Benfica, amb qui ja s'hi van enfrontar a la primera fase i, recordem, amb un empat a Lisboa a 4. De fet, avui es decideix tot el camí fins a la final de Bilbao, a Sant Mamés, aquesta de final el proper 25 de maig. No sé si podem escoltar ara mateix el sorteig en directe.
Of European club football, it's the biggest competition there is, so as a player, it's a huge ambition and I think it's a goal that every player has. Unfortunately, I was able to win the Champions League with Olympic Lyonnais a few years back. But in terms of a prediction...
Estan ara mateix entrevistant a una exjugadora de l'Olímpic de Lió. De fet, en els últims 8 anys, tant l'Olímpic de Lió, han guanyat només l'Olímpic de Lió i el Barça. El Barça, 2 Champions, l'Olímpic de Lió, 6. El Barça, que és el vigent campió, com dèiem, recordem, aquests quarts de final es disputaran primer en format de doble partit, amb la tornada a casa per al Barça, per ser primer de grup. L'anada serà el 19 o 20 de març i la tornada la setmana següent, entre els dies 27 i 28 de març. El Barça, que juga demà mateix, també una eliminatòria, també de quarts de final, en aquest cas de la Copa de la Reina i a partit únic. Les blaugranes s'enfronten a casa, al Johan Cruyff, al Sevilla, demà a 8:15 del vespre. En farem la prèvia demà, evidentment, i mirarem d'escoltar també Jonathan Gilades sobre i algunes de les protagonistes sobre aquest sorteig. N'estarem pendents, aquest sorteig de la Champions, i els propers minuts surt, com dèiem, aquest rival del Barça. Us l'explicarem aquí a l'enjoc. El conjunt andalús, el Sevilla, que rival del Barça demà, que ve d'eliminar precisament a l'altra catalana de la Lliga F, el Levante Les Planes, en aquest cas als vuitens de final. En categoria masculina, Barça i Girona recorreran les targetes a Vitor Roque per part blaugrana i a Blin i Mitchell per part blanc i vermella, perquè puguin ajudar els seus respectius equips aquest proper cap de setmana. Per part gironina no es confia massa en que es retirin les sancions per protestar els tots dos al central i a l'entrenador perquè puguin ser al Bernabéu, recordem, en el Madrid-Girona, primer contra segon, però sí amb la groga a Vitor Roque, que ja va provocar l'expulsió contra l'Alavés. Ahir, el director de futbol del Barça, Deco, va reconèixer en una entrevista a La Vanguardia que li va sorprendre la decisió de Xavi de marxar a final de temporada i també explica el perfil que ha de tenir el proper entrenador blaugrana.
Me sorprendió porque yo veía el míster seguindo esta temporada y haciendo el plan para la próxima, cuando además tiene contrato. Tiene que tener este hambre de hacer cosas importantes, ¿no? En el momento que estamos en el club, tiene que ser un líder y que tiene que tener bastante ambición, pero también sabiendo exactamente dónde estás entrando y qué proyecto estás entrando y cómo lo puedes contribuir para esto.
El Barça jugarà diumenge a Montjuïc contra la Granada, penúltim classificat, diumenge a les 9 de la nit. Dissabte es disputarà el Bernabéu, com dèiem, aquest Real Madrid-Girona, el primer contra el segon classificats. I encara en futbol, la segona divisió, ahir l'Espanyol va fer balanç d'un mercat d'hivern força pobre per al primer equip, amb una sortida de Ramon Ramos, el seu club d'origen, l'Olympiacos, i la tornada de Rubén Sánchez, recuperat del Mirandés, on estava cedit i que també ahir va ser presentat. Abans, però, compareixença de pràcticament una hora amb un ambient força enrarit del director general del club, Maoyer, i el director esportiu, Fran Garagarza. El CEO no es va mullar gens sobre una possible venda del club, dient que això era cosa del propietari, Chen Yangcheng. A més, també van admetre restriccions pressupostàries perquè han impedit a fer més incorporacions en aquest mercat i van acceptar les crítiques de l'afició i de la premsa. De fet, Garagarza va assegurar que no estava satisfet amb els fitxatges que havia fet fins ara, a l'estiu, ni amb la plantilla que tenia, a l'hora que va tornar a ratificar un dels més assenyalats per part de l'afició, l'entrenador Luis Miguel Ramis.
No estoy satisfecho, no lo puedo estar, pero no lo estoy satisfecho ni con ellos ni con la plantilla. Entendemos que es una plantilla que debe de dar más, que hay más margen de mejora, que confiamos en que la den, porque trabajan bien y mucho. Y a día de hoy, pues no, yo no me pongo una nota buena para nada. Teníamos claro, después de la derrota contra el Eldense, que teníamos que tener de entrenador al que tenemos, que es a Ramis, y seguimos confiando en él.
Un Garagarza que també va posar en valor el paper de la 25, de la 21, volíem dir, i dels jugadors del planter, molts dels quals ja han disputat minuts amb el primer equip. Els últims han entrat Jan Forns i Omar Sadik, titulars, de fet, en la victòria de diumenge contra el Llevant. A tot això, l'Espanyol, malgrat aquesta situació, és només un punt de l'ascens directe a primera i es manté quart en solitari, després de la derrota ahir de l'Sporting de Gijón a Saragossa, en el partit que va tancar la 25a jornada. La propera, l'equip blanquiblau visita el camp del Racing de Santander dissabte a les 9 de la nit i ja tenim rival del Barça, en aquest cas als quarts de final de la Champions femenina, serà el Brann noruec. El Brann noruec que serà, com dèiem, el rival del Barça, que viatjarà a Noruega per disputar l'anada. La tornada serà el 27 o 28 de març. Veurem si a Montjuïc o el Johan Cruyff. Després, ja ha sortit un altre emparellament entre el Benfica i l'Olímpic de Lió, un altre dels grans favorits per guanyar aquesta Champions, contra el rival del Barça, el segon classificat del grup del Barça, l'equip portuguès, que va empatar amb les Verones a 4 en l'última jornada. Ara mateix acaba de sortir la bola de l'Ajax i del París, de Saint-Germain. Estarem pendents perquè també han de sortir, com dèiem, els emparellaments de les semifinals. I encara en futbol, tornant a la categoria masculina i baixant fins a la tercera federació, al grup 5, parlem de la recuperació del Vilafranca, enfonsat a la classificació unes setmanes, i que ja ha sortit del descens, que deixa 2 punts després d'enllaçar 2 victòries consecutives. L'última aquest diumenge en un dels camps més complicats de la categoria, el del Reus Redis, recent ascendit, però que lluita per entrar a les places de play-off. Ens omplia des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Victòria èpica del Vilafranca al municipal de Reus per 0-1. Els de Santi Triguero van superar el Reus en un partit en què absolutament tot el que es podia posar en contra es va posar en contra. Primer amb el seguit de baixes que castigaven l'equip. Olmo, Quadres, Cargol, David Toro, Conill, Estefan i Toti lesionats. I Quadres tocat. A més, l'equip es quedava amb un home menys, després de l'expulsió de Gerard Ramon al minut 38. El jugador penedesenc va veure 2 grogues en 2 minuts. Així doncs, exercici de resistència davant un dels candidats a l'ascens. Un Reus que va tornar a sucumbir davant el Vilafranca. Al minut 48, penal clar sobre Eric Via, que Xavi Plovins no va perdonar. Amb el pas dels minuts, el 0-1 es mantenia, tot i la insistència reusenca. Baro i la defensa sostenien un Vilafranca que es va emportar un gran ensurt a l'últim segon. Josep Ramon Sardà empatava sobre la botzina, però el gol era en fora de joc. L'àrbitre assenyalava el final i es confirmava la segona victòria consecutiva d'un Vilafranca que obre 2 punts de marge sobre el descens i confia en aixecar el vol. Escoltem el tècnic, Santi Triguero.
Estic molt content i molt feliç, però pels jugadors, perquè aquests xavals, jo veig com treballen cada dia, és molt complicat gestionar un equip amb una il·lusió tremenda, amb un treball diari espectacular i que els resultats no et recompensin. Jo sempre els he dit, confieu, perquè el futbol tard o d'hora sempre et dona recompensa. No hem fet res, hem de ser humils, no hem fet res, però sí que això és una mica la recompensa al treball que estan fent nanos. Fer aquest partidàs que s'han cascat aquí des del minut 30 amb 10 jugadors al camp del Reus amb l'equip que té, això és per treure's el barret.
Diumenge, a les 12 del migdia, partit al municipal contra el Tona.
Gràcies, Eric, i també en aquest grup 5 de tercera federació. El Prat, un dels equips cridats a lluitar per tornar a segona, es va situar aquest cap de setmana tornar a posicions de play-off per segona copa d'aquesta temporada, després de guanyar el Peralada i d'encadenar 6 jornades ja sense perdre. El Prat Ràdio, Míriam Roures.
Aquest cap de setmana, l'Associació Esportiva Prat ha sumat una victòria que esperava de fa temps, concretament després de 3 empats consecutius. 3 punts que serveixen als pretencs per confirmar el bon moment per al qual passa l'equip, trencar amb la falta de gol que ha caracteritzat el Prat aquesta temporada i tornar a guanyar un partit a casa que no passava des del 26 de novembre, a la jornada 12 contra la Rapitenca. Sobre la recuperació de gol, el tècnic Miquel Motoso en parla del paper dels jugadors de refresc que surten des de la banqueta.
L'equip juga a guanyar sempre, està clar. I a partir d'aquí hem de veure com entren els suplents, que és la clau de tot. O sigui, són 5 jugadors d'11, 5 jugadors que és quasi el 50% entren nous, entren frescos, entren amb idees clares, amb el coco clar, i aquests jugadors són els que tenen que aportar. I quan aquests jugadors entren amb un percentatge molt d'encert i amb una actitud positiva, doncs l'equip ho nota. Llavors, al final acabes amb 2-0 i podrien guanyar 4-0.
Amb 5 jornades seguides sense perdre, l'equip, sens dubte, està passant per el seu millor moment de la temporada. En realitat, dels darrers 13 partits en disputats, només ha patit una derrota, que va ser al camp del Reus, amb 7 empats i 5 victòries. Aquests resultats, més els dels rivals directes aquestes darreres setmanes, han dut el Prat a ocupar plaça de play-off per segon cop aquesta temporada.
Gràcies, Míriam. Per ser ja tenim millor gol de la jornada al futbol català, el llançament de la falta directa d'Edgar Tejada, ja ho direm, del Martinenc contra el Sant Cugat, el grup 2 de la primera catalana, amb un contundent 75% dels vots, superant les dianes d'Adri Gené de l'Europa, de la segona federació masculina, de Judit Pablos de l'Espanyol a la primera federació femenina i del de Bam Tabande del Lloret a la Lliga Elite. Recordeu que podeu votar cada dilluns i fins dimarts al matí el millor gol de la jornada del futbol català, a més de recuperar els gols al nostre compte de Twitter. Els podeu veure al compte de la xarxa X, @esportsenxarxa. Per cert, ja tenim camí cap a Bilbao per al Barça. El Barça, com dèiem, s'enfrontarà a les quarts de final de la Champions femenina al Brann noruec, amb l'anada a Noruega i la tornada a casa. Veurem si a Montjuïc o al Johan Cruyff. El si guanya, si passa, a la semifinal s'enfrontarà al guanyador de l'Ajax-Chelsea, amb l'anada, en aquest cas, a casa i la tornada fora de casa. Com dèiem, contra l'Ajax-Chelsea, el Chelsea que va ser el rival del Barça a la primera final de la Champions, que va guanyar el Barça a Göteborg fa un parell de temporades. A l'altra banda del quadre hi haurà un Benfica-Olímpic de Lió i s'enfrontarà al guanyador a semifinals del Haken contra el Paris Saint-Germain. En bàsquet, en les properes hores, el Barça ha d'inscriure Ricky Rubio a l'Eurolliga perquè el base del Masnou pugui tornar a competir al màxim nivell després d'aturar la seva carrera al juliol per problemes de salut mental. Ricky Rubio fa just una setmana que s'entrena a les ordres de Roger Grimau i el club té fins demà a la tarda per inscriure'l, com dèiem, a aquesta Eurolliga de termini i perquè pugui competir també amb l'equip. Ni el jugador ni el club es posen terminis, però la intenció sí que és inscriure'l i que pugui disputar partits també com a blaugrana. 12 anys després de marxar, recordem, a l'NBA, de fet després de guanyar l'Eurolliga el 2010 ja com a blaugrana. El proper partit del Barça serà divendres 9 al Palau contra l'Alba de Berlín, l'actual cué de l'Eurolliga. Demà la penya tancarà la fase regular de l'Eurocup masculina, ho fa a Riga, a Letònia, on hi juga com a local el Prometei ucraïnès i amb l'obligació de guanyar si vol tenir el factor camp favorable en l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic, en aquest cas. I a la Lliga Leport, el Força Lleida va veure com es trencava una gran ratxa de victòries aquest cap de setmana passat contra un equip de la part alta, com és el Corunya, ara mateix segon, amb polèmica arbitral, això sí, pel mig. Uau, i de ràdio, Sergi Guiu.
La darrera jornada viscuda a l'Espai Fruita Barri Nord van envoltar de certa polèmica, i és que més enllà d'un gran partit entre l'UCG Força Lleida i el Leima Corunya, que va acabar caient del costat dels gallecs 83-85, els àrbitres van ser protagonistes per decisions, alguna d'elles més que qüestionables, i que van fer enfadar i molt a l'entrenador dels gitans Gerard Encuentra, qui després del partit va deixar clar que l'arbitratge no havia estat al nivell que demanava el partit. Aquest dimarts n'hem parlat amb un dels jugadors de l'UCG Força Lleida, Jaume Lobo.
Bueno, sí que és cert que en el moment del partit doncs, hi ha certes accions que et frustren, però al final el tema de l'arbitratge són coses que nosaltres no podem controlar i ens hem de centrar en les que sí que podem controlar, en els aspectes personals d'equip i com a jugadors, i al final treure endavant totes les situacions. Al final, ja et dic, són coses aïllades i aspectes que s'escapen de les nostres mans.
Centrant-nos, doncs, en la part purament esportiva, l'ho evidenciava que, tot i la derrota davant un conjunt cridat a sentir de forma directa a l'Eport, l'equip va demostrar que pot competir i guanyar absolutament tothom.
Sí, la veritat és que estem demostrant una actitud molt bona en tots els partits. Veníem d'una molt bona ratxa de victòries i jo crec que aquestes bones sensacions que ens havien donat aquestes victòries, doncs, les estem sabent transmetre cada partit, i al final dona igual al rival. Nosaltres sempre doncs, anem a tope, anem al 100%, i ha quedat clar doncs, que podem competir contra tots els equips.
Després de 19 jornades ja disputades, l'ICG Força Lleida segueix a la sisena posició amb 12 victòries i 7 derrotes.
I en hoquei patins, cop de puny sobre la taula del Barça, l'hoquei lliga masculina, en un partidàs d'ahir al Palau Blaugrana que va complir amb les expectatives contra el Noia. S'enfrontaven primer contra segon, classificats a la lliga, i malgrat que els locals es van avançar amb un 2-0, amb doblet de Joao Rodríguez, els de Sant Sadurní no li van perdre la cara al partit i van posar-li molt complicades les coses al conjunt blaugrana, primer amb el 2-1 d'Ivan Morales i després amb el 3-2 amb el doblet de Morales. Ignacio Labar va ampliar distàncies primer i finalment Pau Bargalló va sentenciar amb el 4-2 definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Edu Castro.
Ells juguen a obrir molt la pista, tenir possessions molt llargues, que no, intentar que no passi res. Ho sabíem, ens hem posat amb el 2-0, però també l'experiència dels altres partits. Crec que l'equip ha estat molt, molt sòlid en moltes fases del partit, tot i que ells es tancaven moltíssim. El Blai ha tornat a fer un partit esplèndid. Bé, sempre hem estat davant de marcador, tot i haver patit dues expulsions i les superioritats corresponents, però la veritat és que felicitar un cop més a l'equip, perquè comença la marató d'aquesta setmana amb un resultat molt satisfactori.
I per part del Noia, la crònica del partit des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Partit igualadíssim el que van signar ahir Barça i Noia i que tancava la 17a jornada de la Parlem, o què lliga? Els blaugrana, que van fer valer el factor pista, van saber patir per acabar enduent-se 3 punts més, que els mantenen en una primera posició de la taula molt allunyada ja d'un Noia segon a 16 punts. Joao Rodríguez, amb un doblet en la primera meitat, va ser l'encarregat d'obrir la llauna, primer des del punt de penal i més tard amb un llançament de cullera des de fora de l'àrea. A la segona meitat hi ha un Noia molt seriós i que no va deixar mai de remar. Ivan Morales va donar ales amb el 2-1, que ja no es mouria fins als últims 2 minuts, quan es van veure fins a 3 gols més. El 3-1 signat per Alabart, el 3-2 de Morales i el definitiu 4-2 arrodonit per Pau Bargalló. Pere Bàries és el tècnic del Noia Freixenet.
Sempre jugar aquí al Palau Blaugrana sempre és molt, molt difícil. És un equip que porta els equips al límit. Hem sabut patir en els moments més complicats, hem sabut superar aquests moments, hem sabut entrar dintre el partit aprofitant un bon disparo de l'Ivan. Bueno, penso que podem marxar, no, evidentment no contents pel resultat, perquè el nostre objectiu era puntuar, però sí que em sembla que hem tornat a competir una vegada més. Sabem una mica el camí a seguir, una pista molt complicada, on nosaltres no estem mai del tot còmodes.
Els sadoninencs, que a banda de la derrota tornen a casa amb la lesió de Xavi Costa, màxim golejador de l'equip, diumenge a 1:15 tindran l'oportunitat de refer-se de la derrota amb la visita del Reus.
Gràcies, Eli. Aquesta tarda, a 4:45 de la tarda, Barça i Noia estaran pendents del sorteig de la Copa del Rei de Calafell. Hi haurà 4 caps de sèrie, Barça, Noia, Sant Just i Voltregà, en un bombo que completen l'Igualada, l'Alcoi, el Reus i l'anfitrió, el Calafell. Aquesta Copa del Rei d'hoquei patins es disputarà al Joan Ortoll de Calafell entre el 7 i el 10 de març. I ahir vam saber que la Copa de la Reina també es disputarà a Catalunya i al Penedès, en aquest cas a dalt Penedès, en concret a la capital, a Vilafranca. Serà entre el 18 i el 21 d'abril amb 5 equips catalans, Palau, Vilassana, Manlleu, Voltregà i Mataró, més del Fraga, de la Franja de Ponent, el Telecable de Gijón i el Coruña. Hands up for your colors. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
persona al davant porta un secret amagat. Sento que cada soroll va repetint cara en cara, depèn tot de mi.
Bon dia i bon dimarts, 6 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 6 de febrer, el Barça ja coneix el seu camí cap a la final de la Champions femenina de futbol, que aquest any es disputa el 25 de maig a Bilbao, a Sant Mamés. Les barones que defensen títols s'enfrontaran al Bran als quarts de final, amb l'anada a Noruega el 20 o 21 de març i la tornada a Catalunya la setmana següent. Si passen, s'enfrontarien a les semifinals al vencedor de l'Ajax-Chelsea. A l'altra banda del quadre hi ha l'Olímpic de Lió. Un altre dels candidats al títol. En aquest cas, avui parlarem, evidentment, d'aquest sorteig. També parlarem de bàsquet, hoquei, patins, natació i molt més. Tot això avui l'Enjoc. Mitja hora, Esport Català, a la xarxa. Abans, però, si podem, ens posarem al dia amb l'actualitat esportiva de casa nostra amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol estem pendents. A aquesta hora ha començat, ja ha acabat, de fet, el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina a Nyon, a Suïssa, on el Barça s'enfrontarà, com dèiem, al Brann noruec. Als quarts de final, si passa, s'enfrontarà el guanyador de l'Ajax-Chelsea. A l'altra banda del quadre, Benfica contra l'Olímpic de Lyon i el Haken contra el Paris Saint-Germain.
Aquests quarts de final es disputaran en format de doble partit amb la tornada a casa per al Barça. L'anada serà el 19 i 20 de març i la tornada la setmana següent, entre els dies 27 i 28 de març.
Com dèiem, avui s'ha conegut tot el camí fins a la final de Bilbao, a Sant Mamés, del proper 25 de maig. Com dèiem, el Barça, que s'enfrontaria a les semifinals a l'Ajax-Chelsea, per tant es podria repetir una final entre Barça i Olímpic de Lió, la bèstia negra de les blaugranes, que encara no han guanyat, i campió de 6 de les últimes 8 Champions. En categoria masculina, Girona i Barça presentaran al·legacions a les targetes de Blin i Mitchell d'una banda i de Vitor Roque de l'altra, amb l'objectiu que s'estalviïn la sanció.
Per part blanc i vermella, tant l'entrenador Mitchell en vermella directa com el central Daily Blin amb targeta groga van ser amonestats per protestar i es perdrien, si el recurs no es gira endavant, el duel de dissabte al Bernabéu contra el Real Madrid entre el primer i el segon classificat. El Barça també vol comptar amb el davanter brasiler Vitor Roque, expulsat dissabte passat a Vitoria amb una segona groga més que dubtosa i que tampoc no podrà jugar al Granada. No podria jugar contra el Granada, millor dit.
Ni Barça ni Girona tenen partit aquesta setmana, perquè tots es van caure, recordem, als quarts de final de la Copa del Rei.
Aquesta nit, però, a les 9 es disputa a Somos l'anada de la primera semifinal entre Mallorca i la Reial Societat. Demà arrencarà el Metropolitano en la segona semifinal, que enfronta l'Atlético de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao.
En bàsquet, el Barça podria fer oficial en les properes hores el fitxatge, ja a tots els efectes, de Ricky Rubio.
El base del Masnou ja fa una setmana que s'entrena amb l'equip a les ordres de Roger Grimau, després de fer una aturada a la seva carrera a l'estiu per problemes de salut mental. Tot i que no es marquen terminis pel retorn de Rubio a la competició, el club blaugrana té fins demà a la tarda per inscriure'l a l'Eurolliga. Seria el retorn a Europa, al Barça i a l'ACB, de Ricky Rubio, després de 12 anys, a l'NBA.
En hoquei patins, cop de puny sobre la taula del Barça, a l'hoquei lliga masculina.
Els blaugranes van guanyar ahir al Palau, al Noia, per 4-2, en un partit molt igualat entre el primer i el segon classificat. Els locals es van avançar amb un doblet de Joao Rodríguez, els de Sant Sadurní van retallar distàncies amb un gol d'Ivan Morales, Ignacio Alavar va tornar a posar terra per mig i Morales novament va tornar a apropar el seu equip al marcador amb el seu particular doblet. Finalment, Pau Bargalló va sentenciar transformant una falta directa i situa el Barça més líder que mai, ara amb 16 punts sobre el Noia, que és el segon.
Barça i Noia que coneixeran aquesta tarda els seus rivals als quarts de final i també el camí per aconseguir un nou títol, la Copa del Rei de Calafell.
La localitat penedesenca acull aquesta tarda a 4:45 el sorteig d'aquesta Copa del Rei, que es disputarà entre el 8 i el 10 de març al pavelló Joan Urtoll. A més del Barça i el Noia, també són caps de sèrie el Sant Just i el Voltregà, mentre que a l'altre bombo hi haurà l'Igualada, l'Alcoi, el Reus i l'anfitrió, el Calafell.
I ahir vam saber oficialment que Vilafranca del Penedès, una altra localitat penedesenca, acollirà la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Una competició que es disputarà del 18 al 21 d'abril. En aquelles mateixes dates també jugarà la minicopa en categoria infantil i una setmana abans se celebrarà la Copa de la Princesa Masculina. Recordem que els equips que jugaran la Copa de la Reina són Palau, Vilassana, Telecable i Fraga com a caps de sèrie, a més de Manlleu, Corunya, Voltregà i Mataró.
Al Mundial de Natació de Doha tenim unes altres medalles catalanes. En aquest cas, aquest mateix migdia, l'equip tècnic de femení de natació artística espanyol, amb tres catalanes, Txell Mas, Paula Ramírez i la Iris Tió, ha guanyat la medalla de plata, en aquest cas només per sota de la Xina. Ahir, la mateixa Iris Tió va aconseguir la primera medalla catalana.
Doncs ja han quedat tercera en el duel tècnic de natació artística, fent tant amb Elisa Osuguina. D'altra banda, el català Denis González, que defensa títol aconseguit l'any passat a Fukuoka, ha fet aquest matí la segona millor puntuació en el preliminar de solo lliure per darrere del xinès Xuncheng Yang.
I encara a Doha, la competició de waterpolo, la selecció espanyola femenina amb majoria de catalanes juga aquesta tarda el seu segon partit del Mundial.
El convidat estatal s'enfronta a Grècia a partir de les 5 de la tarda després de guanyar clarament el partit inaugural contra la Xina. També va guanyar en el seu debut la selecció masculina amb el català David Martín al capdavant, que demà es veurà les cares amb una altra de les grans favorites, Croàcia, recent subcampiona després que Espanya li guanyés la final. A més, ho va fer com a anfitriona.
Exacte, a Zagreb fa un parell de setmanes Espanya que busca el triplet, en aquest cas l'europeu, el mundial, i veurem si els Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve. I un últim punt, notícia trista, la mort del jove atleta català David Pérez.
L'atleta internacional del Club Atlètic Manresa ha mort amb només 18 anys per una leucèmia. David Pérez Burque va competir en l'europeu juvenil del 2022, destacant especialment a la prova dels 400 metres tanques.
Dimarts 6 de febrer, 7 minuts passant de 2:45. Comencem parlant de futbol i del sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. El Barça, que defensa títol, ja coneix el seu rival per als quarts, serà el Brann noruec, amb l'anada a Noruega el 19 o 20 de març, la tornada la setmana següent, el 27 o 28, en aquest cas a casa. Veurem si a Montjuïc o el Johan Cruyff. Si guanyen les blaugranes, si passen a semifinals, s'enfrontaran al vencedor de l'Ajax-Chelsea. L'altra eliminatòria de quarts a l'altra banda del quadre, a l'Olímpic de Lió, un altre dels grans favorits, campió de les 6 de les últimes 8 edicions d'aquesta Champions, jugarà contra el Benfica, el rival del Barça, recordem, a la fase de grups, i si passa, qui passi s'enfrontarà al vencedor del Haken suec contra el Paris Saint-Germain. Aquests són els emparellaments d'aquests quarts de final de la Champions i també el camí cap a la final de Bilbao del proper 25 de maig, com dèiem, anada de quarts 19 o 20 de març, en aquest cas a Noruega, al camp del Brann, per al Barça, la tornada serà 27 o 28 a casa nostra, Catalunya. El Barça, que jugarà com a local, en aquest cas les semifinals, contra el vencedor de l'Ajax, Chelsea. El Barça, que demà juga demà mateix, en aquest cas una eliminatòria, també de quarts de final de la Copa de la Reina, en aquest cas a partit únic. Les blaugranes s'enfronten a casa, el Johan Cruyff, al Sevilla, demà 8:15 del vespre. En farem la prèvia demà, un Sevilla que ve d'eliminar precisament a l'altra catalana de la Lliga F, llevant les planes dels vuitens de final. I en categoria masculina, Barça i Girona recorreran les targetes de Vitor Roque formació per Pablo Arana i Blin i Mitchell, per part blanc i vermella, ho dèiem a l'inici, perquè puguin ajudar els seus respectius equips aquest proper cap de setmana. Per part gironina no es confia massa en que es retirin les sancions per protestar al central i a l'entrenador perquè puguin ser al Bernabéu, però sí amb la groga a Vitor Roque, al blaugrana, que li van provocar l'expulsió contra l'Alavés. Ahir el director de futbol del Barça, Deco, no va parlar d'aquesta sanció, però sí va reconèixer en una entrevista a La Vanguardia que li va sorprendre la decisió de Xavi de marxar a final de temporada i també explica el perfil que ha de tenir el proper entrenador blaugrana.
Me sorprendió porque yo veía el míster siguiendo esta temporada y haciendo el plan para la próxima, cuando además tiene contrato. Tiene que tener este hambre de hacer cosas importantes, ¿no? En el momento que estamos en el club, tiene que ser un líder y que tiene que tener bastante ambición, pero también sabiendo exactamente dónde estás entrando y qué proyecto estás entrando y cómo lo puedes contribuir para esto.
El Barça, que jugarà diumenge a Montjuïc contra el Granada, penúltim classificat de la Lliga, de la primera masculina, diumenge a les 9 de la nit, dissabte també a les 9, es disputarà al Bernabéu el partit entre primer i segon classificats, partit de la jornada entre Real Madrid i Girona. Encara en futbol, la segona divisió i l'Espanyol va fer balanç d'un mercat d'hivern força pobre pel que fa al primer equip, amb una sortida, la de Ramon Ramos, al seu club d'origen, l'Olympiacos, i la tornada de Rubén Sánchez, recuperat del Mirandés, on estava cedit i que també ahir va ser presentat. Abans, però, compareixença de pràcticament una hora, amb l'ambient força enrarit del director general del club, del CEO, Maoye, i el director esportiu, Frank Garagarza. El CEO no es va mullar sobre una possible venda del club, dient que això era cosa del propietari Cheng Yangsheng. A més, també van admetre restriccions pressupostàries que han impedit per fer més incorporacions en aquest mercat i van acceptar les crítiques de l'afició i de la premsa. De fet, Garagarza va assegurar que no estava satisfet amb els fitxatges que havia fet a l'estiu, fins ara, ni amb la plantilla, alhora que va tornar a ratificar un dels més assenyalats per part de l'afició, l'entrenador Lluís Mel Ramis.
No estoy satisfecho, no lo puedo estar, pero no lo estoy satisfecho ni con ellos ni con la plantilla. Entendemos que es una plantilla que debe de dar más, que hay más margen de mejora, que confiamos en que la den, porque trabajan bien y mucho, y a día de hoy pues no, yo no me pongo una nota buena para nada. Teníamos claro después de la derrota contra el Eldense que teníamos que tener de entrenador al que tenemos, que es a Ramis, y seguimos confiando en él.
Un Garagarza que també ha posat en valor el paper de la 21, de la Pedrera i dels jugadors del planter, molts dels quals ja han minuts al primer equip. Els últims en fer-ho Ian Forns i Omar Sadik, tots dos titulars, de fet, en la victòria de diumenge contra el Llevant. A tot això, l'Espanyol, malgrat aquesta situació, és només un punt de l'ascens directe a primera i es manté quart en solitari després de la derrota ahir de l'Sporting de Gijón a Saragossa, 3-0 contundent en el partit que va tancar la 25a jornada. La propera, l'equip blanquilau visita el camp del Racing de Santander, dissabte, que ve a les 9 del vespre. Encara en futbol, baixem fins a la segona federació perquè parlar del Lleida Esportiu, que diumenge va perdre i és segon al grup 3 a un punt de l'Europa. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
La darrera victòria del Lleida Esportiu fora de la terra ferma va ser el passat 2 de desembre a Eivissa contra la penya independent per 0-1. Més enllà d'aquest triomf, els lleidatans han guanyat a la Nucía en la primera jornada de la temporada i a Alzira a mitjans de setembre. En aquest sentit, dels 30 punts que han pogut sumar a domicili, Lleida Esportiu n'ha sumat 11, un dèficit però que ha contrarrestat amb la puntuació que ha anat aconseguint al camp d'esports, i és que dels 33 punts en joc, 28 s'han quedat a la terra ferma. Just després de la derrota a Sagunt, vam parlar d'aquestes dues dinàmiques amb un dels capitans, Òscar Rubio.
El que tenim a camp d'esports és que som molt més, tenim moltes més ocasions i som més efectius, no? I sabem que a fora ens està costant i el que tenim que intentar és el que he dit abans, mantenir la porteria a zero i saber que la que tinguem l'hem de marcar. I al final la que ha sigut al revés, no? Ells sabien que el Sant Ide tindrà un parell d'ocasions i de marcar-les, això han fet i nosaltres no. I això ha sigut la diferència, jo crec.
Tot i el dèficit fora del camp d'esports, el Lleida Esportiu segueix amb el pols pel lideratge del grup 3 de la segona RFF, que a dia d'avui ocupa l'Europa amb 40 punts, un més que Lleida, Badalona Futur i Hèrcules, que en porten 39. Tanca el top 5 el Sant Andreu amb 32 punts, una igualtat a les posicions capdavanteres que l'entrenador dels lleidatans, Ángel Viadero, valorava així.
És verdad que en muchos momentos cuando vamos a fuera de casa y esos detalles o pequeños detalles que al final son determinantes no están bueno, marcando de una manera negativa. Es una cosa que hemos hablado con ellos, que tratamos de ir mejorando, pero la realidad es que tenemos que ser mucho más resolutivos, ¿no? En ese tipo también de superficies a domicilio, porque la Liga va a exigir ser bueno en casa, como lo estamos siendo, pero también ser un equipo que fuera consiga mejores resultados de lo que estamos obteniendo últimamente.
La sisena posició fora ja dels play-off l'ocupa la penya deportiva amb 30 punts, a 9 del Lleida Esportiu.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada de futbol català. És el llançament de falta directa, golàs d'Edgar Tejada del Martinenc. A la zona esportiva municipal Jaume Tubau de Sant Cugat del Vallès, el grup 2 de la primera catalana s'ha endut el 77% dels vots, superant a les Dianes d'Adri Gené de l'Europa, de segona federació masculina, de Judit Pablos, de l'Espanyol a la primera federació femenina, i de Bamta Bamde, del Lloret, a la Lliga Elite. Recordeu que podeu votar cada dilluns i fins dimarts al matí el millor gol de la jornada al futbol català, a més de recuperar els gols al nostre compte de Twitter de la xarxa X, @esportsenxarxa. En bàsquet, en les properes hores el Barça ha d'inscriure Ricky Rubio a l'Eurolliga perquè el base del Masnou pugui tornar a competir al màxim nivell després d'aturar la seva carrera al juliol per problemes de salut mental. Ricky Rubio ja fa just una setmana que s'entrena a les ordres de Roger Grimau i el club té fins demà a la tarda per inscriure'l a l'Eurolliga i que pugui també competir amb l'equip blaugrana. Ni el jugador ni el club es posen terminis, però la intenció sí que és inscriure'l i que pugui disputar partits també com a blaugrana 12 anys després de marxar del Barça a l'NBA. El proper partit del Barça serà divendres 9 al Palau contra l'Alba de Berlín, l'actual QE de l'Eurolliga. Demà la penya tanca la fase regular de l'Eurocup masculina, ho fa a Riga, a Letònia, on ja juga com a local Prometeu ucraïnès i amb l'obligació de guanyar si vol tenir el factor camp favorable en l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic. I encara en bàsquet, a la Lliga Le Plata la classificació s'està apretant, tant a la part baixa com a la part alta, on el Club Bàsquet Prat és tercer, després d'enllaçar 4 triomfs consecutius. De fet, el filial de la penya ens omplia des del Prat Ràdio, la Miriam Roures.
La Lliga Le Plata en la seva conferència est s'està posant molt interessant. Ara mateix hi ha màxima igualtat en la zona baixa entre els equips que estan en descens, els que ocupen el play-out i els que volen entrar al play-off. De fet, entre el descens i el play-off només hi ha una victòria de marge. Si per baix està tot comprimit, per dalt, les darreres derrotes del Cartagena i el Benicarló i el bon moment del Club Bàsquet Prat han obert molt les opcions de tot. El conjunt bretenc sumava aquest diumenge la quarta victòria seguida, fet que l'ha dut a deixar enrere un rival directe com el Salou, a qui ja li ha tret també el bàsquet a Beraix, i passar també el Benicarló a la taula i col·locar-se en tercera posició. Escoltem el tècnic dels Potalova, Albert Canyelles.
La Lliga està inclús més competida que la temporada passada. El nivell mig de la Lliga ha pujat, no? I es veu en la zona de play-off com tothom està allà lluitant per una victòria, i la zona de dalt, com és també habitual les altres temporades, doncs quan passa el període de gener, doncs tot s'iguala, perquè és molt difícil mantenir el mateix ritme, els equips es reforcen, no? Els equips que van molt bé comencen a passar per mals moments, i això és un test per ells. Alguns ho porten molt bé, altres no ho porten tan bé, no? Llavors, bueno, tot s'iguala.
El Club Bàsquet Prat està vivint el seu moment més dolç de la temporada en quant a resultats i situació a la classificació, però també en quant a l'estabilitat de l'equip. Ja no hi ha lesionats, l'equip ha recuperat un dels jugadors vinculats amb el Joventut de Badalona i les incorporacions que s'han quedat a l'equip sumen. El Prat ara mateix és un equip en progressió que mira cap a dalt.
Gràcies, Míriam. I un últim punt de bàsquet. Sant Adrià de Besòs acollirà aquest diumenge l'All-Star de la Supercopa Catalana, reunint els millors jugadors i jugadores de la màxima categoria de Catalunya. Escoltem a Víctor Calzado, entrenador del Draft Gramenet i participant d'aquest All-Stars.
Fa molta il·lusió perquè és una selecció que és una votació de jugadores i entrenadors de la categoria i això és un premi i un reconeixement a la feina que estem fent i, bueno, i un privilegi de poder gaudir-ho.
I Filo Canyet és l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs.
Un honor i veritablement doncs, estem això, molt feliços, contents de que passi. I en aquest context, no, del centenari de la federació i en el context d'una nova categoria que és la Supercopa. No? I quan estem parlant d'un gran espectacle com esperem que sigui, no? Doncs diumenge.
Aquest All-Star de la Supercopa Catalana, que es va presentar ahir de bàsquet, es podrà veure diumenge a la xarxa Més, a partir de 4:45 de la tarda, amb el partit de les estrelles femení i masculí, a més del concurs de triples amb jugadors i jugadores d'aquesta categoria. En hoquei patins, cop de puny sobre la taula del Barça i a l'hoquei lliga masculina en un partidàs del Palau Blaugrana que va complir amb les expectatives contra el Noia. S'enfrontaven primer contra segon classificats a la Lliga i malgrat que els locals es van avançar amb un 2-0 amb doblet de Joao Rodríguez, així va acabar la primera meitat, els de Sant Sadurní no li van perdre la cara al partit i van posar-li molt complicades les coses al conjunt blaugrana. Primer amb el 2-1 i després amb el 3-2, amb dos gols d'Ivan Morales. Ignacio Labarba va ampliar distàncies primer i finalment Pau Bargalló va sentenciar amb el 4-2 definitiu. Escoltem un dels golejadors blaugranes ahir, Ignacio Labarba.
Creo que es muy importante porque ahora viene también el jueves un partido súper importante con el objetivo de cerrar el primer puesto en Champions y este partido va a ser muy similar al del jueves, muy disputado, un equipo que va a venir aquí a ganar porque se lo juegan todo, equipo atrevido con jugadores con muchísima calidad, con experiencia en esta competición y que creo que el partido de hoy es un toque de atención también por el hecho de que aunque te vayas con una ventaja de dos goles, cualquier equipo de este nivel se puede meter en el partido y hemos sabido sufrir. Lo hemos sacado adelante y creo que eso demuestra el carácter, que confiamos en el juego y en la calidad de los jugadores y la verdad es que tenemos que estar muy contentos.
El Barça que dijous s'enfronta al Forte dei Marmi italià amb una victòria ja certificaria la primera plaça del seu grup a la Champions masculina per part del Noia. Escoltem el tècnic Pere Bàries.
Sempre jugar aquí al Palau Blaugrana sempre és molt, molt difícil. És un equip que porta els equips al límit. Hem sabut patir en els moments més complicats, hem sabut superar aquests moments, hem sabut entrar dins del partit aprofitant un bon disparo de l'Ivan. Bueno, penso que podem marxar, no, evidentment no contents pel resultat, perquè el nostre objectiu era puntuar, però sí que em sembla que hem tornat a competir una vegada més. Sabem una mica el camí a seguir, en una pista molt complicada, on nosaltres no estem mai del tot còmodes.
Aquest 4-2 deixa el Barça encara més líder, amb 16 punts ara més que el Giron, que el Noia, volíem dir, que és segon, i té el tercer, el Calafell, a 5 punts. Aquesta tarda, de fet, tant el Calafell com el Barça i el Noia sabran a 4:45 de la tarda, estaran pendents del sorteig de la Copa del Rei, que es disputa a Calafell. Hi ha 4 caps de sèrie, Barça, Noia, Sant Just i Voltregà, en un bombo que completen l'Igualada, l'Alcoi, el Reus i l'anfitrió, el Calafell. Aquesta Copa del Rei d'hoquei patins es disputarà a la localitat penedesenca, al pavelló de Joan Ortoll, entre el 7 i el 10 de març, i ahir vam saber que la Copa de la Reina també es disputarà a Catalunya i també al Penedès, en aquest cas a l'Alt Penedès, en concret a Vilafranca. En aquest cas serà entre el 18 i el 21 d'abril, amb 5 equips catalans, Palau, Vilassana, Manlleu, Voltregà i Mataró, a més del Fraga, de la Franja de Ponent, el Telecable Gijón i el Coruña. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Els 8 millors equips femenins d'hoquei patins d'Espanya es donaran cita aquesta primavera a Vilafranca. Del 18 al 21 d'abril, la capital de l'Alt Penedès acollirà la 17a edició de la Copa de la Reina, convertint-se en l'epicentre de l'hoquei patins femení nacional, amb algunes de les millors jugadores del món d'una lliga que és referència a nivell mundial. L'esdeveniment compta amb els 8 equips millor classificats al final de la primera volta de l'hoquei Lliga Iberdrola, Palau de Plegamans, Vilassana, Telecable de Gijón i Fraga, com a caps de sèrie, i Manlleu, Corunya, Voltregà i Mataró. En la roda de premsa de presentació de la Copa a Vilafranca, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, destacava el suport clau de la Diputació de Barcelona per poder acollir l'esdeveniment.
Per Vilafranca tindrà una gran repercussió tant per donar visibilitat a l'esport en femení com per donar també visibilitat i per tornar aquest retorn econòmic a la ciutat. Nosaltres, aquest 2024, ja ho vam anunciar, que era un any en el que acolliríem grans esdeveniments, i aquest és un gran esdeveniment que serà possible també gràcies a la col·laboració i a l'ajuda dels dos clubs que tenim aquí a Vilafranca, que és el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Sant Ramon.
Vilafranca s'apunta així un doblet, amb l'organització de la Copa de la Princesa al març i la Copa de la Reina a l'abril.
Gràcies, Eric. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada de l'hoquei lliga masculina i femenina. A la masculina, evidentment, no van entrar cap dels 6 marcats ahir al Palau, però sí el cacau de Nil Cervera, de l'Igualada, des de la seva pròpia pista, que ha guanyat amb el 77% dels vots. A l'hoquei lliga femenina, la victòria també ha estat molt clara, amb el 70% dels vots, pel gol de Carla Font de Glòria, del líder al Palau. Podeu recuperar el nostre compte de Twitter a la xarxa X els millors gols de l'hoquei lliga masculina i femenina de cada jornada, d'aquesta jornada en concret, i votar el millor cada dilluns al compte de xarxa X @esportsenxarxa. I en ciclisme, l'equip català Massi Ballester s'ha presentat aquesta setmana amb 10 ciclistes confirmades per encara aquest inici de temporada i la porta oberta per fer algun fitxatge més, encara en els propers mesos. Una plantilla renovada de dalt a baix i més jove que la del curs passat. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El Massi Ballester Women's Team de Torroella de Montgrí disputarà aquest 2024 la seva 11a temporada en actiu amb un equip renovat de dalt a baix respecte a l'any passat i una plantilla formada per 10 ciclistes amb l'objectiu de competir al màxim nivell per consolidar-se com un dels millors equips d'Espanya. Espanya, oferir una bona imatge a les curses internacionals i reivindicar-se per tornar el més aviat possible a la categoria UCI. Les cares noves per aquest curs són Susana Pérez, Natalia Ovejero, Ainara Albert, Glòria Rodríguez i la noruega Amalie Lutro, i també les catalanes Laia Bosch, Marta Romance i Júlia Mir, i la baix empordanesa Mireia Trias, que aquest any torna a casa.
Serà un pas enrere per assentar les bases i al final tornar a ser un equip internacional format per gent catalana i nacional. Al final era l'objectiu de l'equip des de que va començar.
El primer equip femení del Club Ciclista Ballester iniciarà la present temporada participant a la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc entre el 15 i el 18 del mes de febrer.
Gràcies, Laia. I també en ciclisme. I s'ha presentat la Cambri Bike, la gran festa de la bicicleta que acollirà Cambrils el primer cap de setmana de maig, amb tot tipus d'activitats. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
Cambrils viurà el primer cap de setmana de maig la 5a edició de la Cambri Bike, un cap de setmana ple d'activitats al voltant de la bicicleta que atreurà persones de tota Catalunya i fins i tot de comunitats veïnes. L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clua, diu que la Cambri Bike no para de créixer.
Cada any anem a més. L'any 2023 ja va ser un boom, es va agafar per sorpresa quasi bé, i enguany esperem que se consolidi l'oferta turística.
Hi haurà activitats per a tots els públics amb la bicicleta com a protagonista.
Gràcies, Gerard. I al Mundial de Natació de Doha, al Qatar, ja tenim les primeres medalles catalanes. A Espanya, l'equip tècnic espanyol femení ha aconseguit una espectacular medalla de plata en equip tècnic del Mundial de Doha, com dèiem, després d'una gran actuació que l'ha portat a sumar 275,89 punts. A la final, l'equip estatal, amb tres catalanes, Txell Maix, Paula Ramírez i Iris Tió, ha superat per una centèsima de punt, volíem dir, al Japó, que s'ha quedat amb el bronze. L'or l'ha guanyat la Xina, amb una gran nota. Espanya, que havia sigut campiona mundial fa 7 mesos a Fukuoka, el 2023, ha aconseguit una nota de 100,25 punts en la impressió artística i una puntuació de 175 punts en l'execució, després de pujar la dificultat en la coreografia. La primera medalla la va aconseguir la barcelonina Iris Tió, també membre d'aquest equip tècnic espanyol. Per tant, ja té dues medalles la barcelonina, quedant tercera ahir, per tant, aconseguint un bronze en el duet tècnic de natació artística que fent tàndem amb Elisa Osogina. D'altra banda, aquest matí també el català Denis González, que defensa títol, ha aconseguit també l'any passat a Fukuoka, que ha fet aquest mateix matí la segona millor puntuació en el preliminar de solo lliure, també en natació artística, per darrere del xinès Chungsheng Yang. I encara a Doha, la competició de waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb majoria de catalanes, juga aquesta tarda el seu segon partit del Mundial. El comitè estatal s'enfronta a Grècia a partir de les 5 de la tarda. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palanzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat, a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra de local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Setmana especial Dia Mundial de la Ràdio. Dimarts 13 de febrer, Ràdio Sant Cugat es trasllada a l'IES Angeleta Ferrer per fer un programa de ràdio amb un equip molt especial liderat per Sílvia Ferrer i alumnes de primer de batxillerat del centre. A partir de les 10 del matí fins a les 12, entrevistem Albert Planadevall de Flashback, el director i professorat del centre. També passarà pel programa l'alcalde Josep Maria Vallès, parlarem de la història de l'Angeleta i molt més. Ah, i les conserges del centre posaran la música del programa. A Apunta, programa en directe des de l'Angeleta Ferrer dimarts 13 de febrer a les 10 del matí. Al 91.5 FM, a www.cugat.cat i al canal de YouTube de Cugat Mèdia. Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia del dimarts 6 de...